Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya aquest dissabte al programa el Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos, benvingut.
Què tal? Bona tarda, Carlos.
El periodista i escriptor Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel, benvingut també. La Maria Jesús Cañizales, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda, què tal?
I el Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Ell és el director del Departament d'Estudis de Foment del Treball, veritat que sí?
Això.
Entre altres coses. I el convidat d'aquest dissabte del Conversa, el senyor Jorge Fernández Díaz. Senyor Fernández Díaz, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
Ell és exministre de l'Interior amb el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy, i jo també diria que és un polític que ho ha estat tot a la vida municipal, autonòmica, de la vida nacional, del Partit Popular, perquè ha passat per tots els càrrecs, des de l'Ajuntament, comunitats autònomes, en fi, i el govern central. Ara el senyor Fernández Díaz està a la reserva política. Com ho porta això de no estar a la primera línia de foc el senyor Fernández Díaz?
Bueno, és una experiència,
una etapa més, no?
Una etapa més a la vida, una experiència nova, perquè és veritat que jo hi he estat 40 anys, des de 1979 fins a l'enguany, 2019, a la vida política, a la vida pública activa, no? Uh-huh. I per tant, doncs, per mi és una nova experiència, perquè 40 anys és tota una vida, no? I, bueno, estic descobrint noves facetes, entre elles, i miro ara aquests companys que són ara aquí a la taula, no? Perquè estic descobrint la feina difícil del periodisme, eh? Jo no sóc periodista, però ara estic col·laborant. Tinc una columna diària en el periòdico La Razón, en un altre digital. Ara m'han convençut que m'ha costat molt, una col·laboració setmanal, i me n'adono que és difícil, eh?
Clar, és que és difícil, eh? S'ha de fer columnes, eh? Que Cañizares,
bueno, tu que és especialista... Però vostè té moltes coses a explicar, eh? O sigui,
no, que això, reconèixer...
per tema, segur que no...
Has de reconèixer que això, sens dubte, m'ajuda. Però jo, déu-n'hi-do, no, ho dic amb sinceritat, eh? Déu-n'hi-do, que ara llegeixo els periodistes i els mitjans de comunicació...
I el que costa cada
d'una manera una mica diferent, en el sentit de que...
Ens mira d'una altra manera, no?
Sí, perquè me n'adono de la feina que hi ha darrere, l'esforç, no?
Una columna diària no és sí, moco no, de pavo, eh?
És una
feina. Cada dia de pensar...
Escolti una cosa.
Em va costar molt donar el pas endavant, però si hagués sabut el que costa, potser no ho hauria fet. Però ara, ja com ho he començat, ja no com he pot, començat, ja, ja per mi és un repte personal, d'alguna manera.
I escolti,
no?
Una cosa, li deia jo, ha abandonat el món de la política activa, ha passat a la reserva i ho ha fet sense fer massa soroll, vull dir, ha marxat el senyor Jorge Fernández Díaz, ha marxat i ja està, no hem trobat grans homenatges ni grans reconeixements a la seva tasca. Això, penso jo, li sap greu, senyor Fernández Díaz?
Bueno, jo a la vida les coses, també l'edat, l'experiència... va bé per aquestes coses, i tu esperes segons quines coses, t'equivoques, eh? No trobo res a faltar d'això, no? Malgrat que jo penso que s'han d'agrair com a mínim els serveis prestats, no? M'ho aplico per a mi i pels altres, eh? Però, sincerament, cadascú allà amb la seva consciència, eh? No tinc rancúnia cap a ningú, eh?
Escolti, deia que fa una columna pràcticament diària i ha fet un
llibre... No, pràcticament no, diària.
Diària?
Sí.
L'ossada, diària. Diària, no pràcticament diària. Molt bé, i també ha escrit un llibre, es diu Cada dia tiene su afán. Mm-hmm. Fa un mes pràcticament que es va publicar. Allí, doncs, bueno, està abocant tot el que ha sigut la seva vida política. Vostè és un polític, deies que diuen de raça, va néixer per ser polític. Tornaria a repetir la carrera política o s'ho repensaria?
Bueno, jo crec que la vocació, eh? Jo crec que en la vocació. Entenem per vocació, que jo parlo des de les meves conviccions, lògicament, no? I des de les meves conviccions, la vocació ve del llatí, de vocare, vocavi, llamada, eh? I per tant, la vocació, el creador ens crea cadascun d'una manera determinada, no? El creador, vull dir Déu, eh? Ens crea d'una manera determinada, ens pensa, ens crea, i ens dona una vocació, eh? Després som lliures de seguir-la o no seguir-la, no? Uh-huh. I jo, sens dubte, tenia aquesta vocació, perquè des de nen, des de petit, jo era el segon d'una família de 10 germans, doncs a mi tots els meus germans i els meus pares diuen, bueno, és que a Jorge li gusta la política més que el futbol. Jo no sé si era veritat, però déu-n'hi-do, eh? Per tant, jo sempre he tingut aquest interès per la política. quan jo era molt petit, el que governava Espanya era Franco, eh? I jo recordo els diaris, i els meus germans buscaven el Dicen i el Mundo Deportivo, i jo llegia les notícies polítiques, el Noticiero Universal, La Vanguardia, el Diari de Barcelona, jo ho recordo, això, no? Jo he viscut això, no? Per tant, jo tenia aquesta vocació, i després la vida, la providència, m'ha fet que aquesta vocació es pogués dirigir per aquí, no? Perquè jo vaig fer la meva carrera aquí a Barcelona, després vaig fer dues oposicions, i des de la professionalitat, perquè jo sóc inspector de treball, des de la professionalitat, ja l'any 79 ja em van nomenar primer subdelegat de treball de Barcelona, després delegat de treball de Barcelona, en els anys dels pactes de la Moncloa i tot això, i no existia la Generalitat amb competències en la matèria. Les primeres competències en matèria de treball i seguretat social a la Generalitat, jo vaig participar en aquestes negociacions en representació de l'administració de l'Estat, no? I per tant era, en fi, era molta feina, no? I a partir d'aquí ja va començar la meva vida pública, i més en particular la vida política fins enguany. 79-2019 són 40 anys.
I en aquest llibre, Cada dia tiene su afán, doncs hi ha recollides un munt d'anècdotes i de vivències, no?, que li han quedat gravades al seu cervell, no? Si n'hagués de triar alguna, la que l'ha marcat més en tots aquests 40 anys, suposo que deu ser complicat triar-ne una, però
o a Las Vegas,
li demano un esforç i...
Potser a Las Vegas?
Las Vegas.
No, bueno, jo diré una, l'explico en el llibre, eh? Però, perquè és la primera... No, no és Las Vegas, no. No és Las Vegas.
És un altre moment de la seva...
Si parlem d'una vivència
personal,
d'una vivència que va influir a la meva vida, sens dubte, va ser Las Vegas.
Però política.
Per cert, que Las Vegas era un viatge polític, eh? Un viatge polític.
Però allí...
Ah, no era lúdic, no era lúdic.
No. Tampoc passaria res, però no era així. No, perquè és que és un programa del Departament d'Estats d'Estats Units.
La porten a...
Que són 50 persones. Espanya... Els països amics i aliats fan una inversió en capital humà amb ambició de futur, eh? En el món de la política, del periodisme, de l'economia, i a persones amb un límit de 40 anys d'edat, perquè és una inversió de futur, bueno, et conviden, i a mi em van convidar, a mi per la via política, i al gener del 91 jo tenia 40 anys, ja m'havien convidat diverses vegades, però no trobava el moment perquè era un viatge al final que era un mes pels Estats Units. Un gran programa, eh? I el desembre recordo molt bé que em van dir: oye, que l'any que viene cumples 41, que ja no hay tiempo y queremos que lo hagas y tal. Vaig parlar amb José María Aznar, que era el president del partit, perquè clar, no és el mateix marxar una setmana o quatre dies, no?, que marxar un mes, no? I ho vaig fer, no? I ells volien, els americans volen que coneguis la costa atlàntica, la costa del Pacífic, el Middle West, tal, no? I que tris què temes són els que més t'interessen. Jo vaig triar els temes que m'interessaven, no? L'Organització Federal dels Estats Units, el funcionament de la justícia. Jo era portaveu de la Comissió Mixta Congrés-Senat de la lluita contra les drogues, per tant, la lluita contra la droga, l'Agència de Lluita contra la Droga, el Drugs Enforcement Administration, la DEA, no? Nord-americana. Bueno, i em van preparar un viatge extraordinari, no? I en el context d'aquest viatge, els caps de setmana et portaven, podies triar llocs que anessin bé pel viatge, no? Jo venia de Sacramento, San Francisco, i de Tucson, Arizona, i tenia que anar a Nebraska, Lincoln, i aleshores aquest cap de setmana era el Gran Cañón del Colorado, Las Vegas, no? I allà va ser on vaig tenir aquesta experiència. Però explico una anècdota, que no és la primera vegada que conto, que és amb ocasió de la inauguració dels Jocs, del Mundial de Futbol de Barcelona del 82.
82.
Que jo era governador civil de Barcelona. Amb ocasió d'aquesta inauguració, de la celebració del partit inaugural al nou camp del Barça, bueno, lògicament venien els reis i totes les autoritats, no? Es va celebrar una cerimònia el dia anterior, una cerimònia especial al Liceu d'Òpera. Era la inauguració de l'òpera de Cristóbal Colón, molt adequada. I bé, i explico en el llibre el que va passar. I parlo molt bé en ocasió d'aquesta anècdota de Jordi Pujol, que era el president de la Generalitat, perquè realment aquell dia es va portar molt bé. Que en plena... acabava de començar la cerimònia de l'òpera, jo estava a la llotja real, al Liceu, doncs era president del govern Calvo Sotelo, els reis i tal, i bueno, un servidor com a governador civil doncs estava allà, no? I diuen que si puc sortir de seguida a fora de la llotja i tal, acabava de començar el tal.
Què passa?
Claro, en un moment com aquell et diguin que tant d'un missatge, suposa que
una cosa greu passa, no?
Surto i em diuen que s'havia rebut una amenaça de bomba al Liceu, que s'havien fet ja diverses averiguacions, investigacions i tal, i que el tema anava en sèrio.
I a partir d'aquí... Poca broma, no?
No, clar.
Poca broma. Any 82, ET en plena acció, bomba al Liceu, Jocs Olímpics...
Bomba al Liceu,
Mundial de Futbol...
Té ressonàncies històriques, no?
Sí.
Mariona Rebull, no?
Exacte. Semana tràgica.
Moltes coses.
Aquest és un dels records polítics que li queden gravats més, no, senyor?
Sí, perquè és curiós, jo era guardó civil en aquella època, com ho he dit, no? Doncs l'any 2015, jo era ministre de l'Interior, i s'havien produït uns dies abans un atemptat que tots coneixem, que recordem que és l'atemptat de la sala Bataclan, que va començar en l'estat de France de París, no? I jo era ministre de l'Interior. I, bueno, això va significar un problema de terrorisme, d'emergència, el terrorisme islàmic a Europa, molt important. I com havia començat en l'estat de France, es va donar una, a través d'Europol i Interpol, es va donar una alarma general en virtut de la qual les competicions esportives i més concretament de futbol, havia estat un partit França-Alemanya, i el president François Hollande i el president de la República Federal Alemanya eren a la llotja presidencial, que anéssim amb molt de
compte,
I es van començar a suspendre tots els partits a Europa, i va donar la casualitat, cometes, que es jugaven al Bernabéu el diumenge següent al Real Madrid-Barça. I, bueno, i em vaig trobar una situació
complicada.
Però, és clar, si nosaltres, em refereixo a Espanya, aquell partit quedava anul·lat, home, era un missatge a veure qui no anul·lava una altra competició, una altra... Clar, és a dir, perquè havia un síncope, un síndrome generalitzat d'amenaça terrorista i de por.
I escolti, i agafant el fil d'això que ens acaba de comentar, es va estar encertat en suspendre el Barça-Madrid de fa unes setmanes per al tema dels aldarulls a Catalunya? S'ha passat el 18 de desembre. Vostè com està a l'Interior? I ara li demano la seva opinió breu.
Aquell partit Madrid-Barça no es va anul·lar.
No es va anul·lar. I aquest s'hagués hagut d'anul·lar? Com es va anul·lar? Què creu vostè?
Jo no tinc totes les dades, però jo hagués dit que no s'anul·lés. Jo hauria dit que no s'anul·lés. Tenint en compte que no estem parlant d'una amenaça terrorista com era el cas que m'ocupava, que era molt més greu. Per tant, jo crec que si hi ha un risc, es prenen les mesures adients per impedir que aquest risc es converteixi en una catàstrofe o el que sigui.
El risc era aquell dia i pot ser també el dia 18 de desembre quan es torni a celebrar el partit. Molt bé, aviam, obrim micròfons a la resta de companys de taula, Maria Jesús i el Dani. Vinga, som-hi.
Hi ha un episodi a la seva trajectòria política, quanto menos controvertit, polèmic, que va ser la famosa gravació del registrament en el context de l'operació Catalunya amb
un
el
clàssico,
director de l'oficina. Això com us recorda? O sigui, va ser exagerat, va ser complicat per vostè, els mitjans van exagerar una mica... No sé, m'agradaria saber...
Ho explico, si llegeixes Mare Jesús el llibre, ho explico en el llibre, però lògicament ho explico aquí.
Ens fa un titular perquè la gent tingui ganes d'anar a buscar el llibre. Vinga, senyor Fernández Díaz.
Exacte.
Aquestes gravacions es van fer al meu despatx i explico com va ser el tema en el llibre i ara ho diré, i va ser el mes d'octubre de 2014 i van sortir dos anys després quan faltaven tres dies per les eleccions repetides de 26 de juny de 2016, que jo era cap de llista per Barcelona i ministre d'Interior en funcions. el fet de que haguessin passat dos anys des de que s'haguessin produït aquestes gravacions i que sortissin en aquella ocasió, doncs lògicament fa pensar en per què van sortir en aquell moment precisament i amb quina finalitat. Això ho explico en el llibre. Però ja anticipo una cosa. A mi no em van gravar amb intenció, diguem-ne, negativa, no m'estaven espiant. Com ho dic aquí, doncs ho conto ara, no? A mi el director adjunt operatiu de la policia em va demanar que si per favor podia rebre el magistrat que dirigia l'oficina antifraude, l'OAC, que era el magistrat Daniel de Alfonso. Jo no el coneixia personalment, però coneixia la institució, que és una institució creada pel Parlament de Catalunya per llei de l'any 2008 i que té per funció fiscalitzar i vigilar per part de l'administració catalana, depenent de la Generalitat de Catalunya i ens depenent d'ella, i l'administració local de Barcelona, i de lluitar per lluitar contra la corrupció i el frau. Aquesta és la finalitat. Bé, per tant, és una... Bueno, i em va dir que el magistrat havia demanat, perquè el coneixia, el policia, no?, havia demanat que si jo per favor el podia rebre. És a dir, que en lloc de demanar una audiència pel conducte burocràtic, ho va fer d'aquesta manera, no tenia més. Bueno, jo em vaig a informar respecte de què es tractava i qui era. La veritat és que a mi un comissionat del Parlament de Catalunya, que és un magistrat i que té per funció lluitar contra la corrupció i la tal, em demana com a ministre d'Interior, no puc dir-li que no, sincerament, no? I per tant jo el que vaig dir és, pues oye, agendar-lo, hablar con el gabinete, con la secretaria i agendar-lo, no? I recordo molt bé, repeteixo, ho explico en el llibre, recordo molt bé que precisament la policia em va dir, mira, ministro, és un tema, va ser previsiblement per qüestions operatives. Digo, ¿qué quiere exactamente qué? Bueno, pues que como esa oficina tiene por misión luchar contra el fraude y la corrupción, esa institución, como todas las que son de ese estilo, pues reciben muchas denuncias, ¿no? Y entonces, pues no tienen medios propios para llevar adelante las investigaciones, sobre todo según qué investigaciones. Y supongo que se me entiende.
Entonces,
lo que te va a pedir previsiblemente es que, en el marco de la colaboración interinstitucional y para esas diligencias, pues que la policía y la Guardia Civil en Cataluña pueda auxiliarles cuando lo requieran, que es un supuesto contemplado en la ley. Bueno, pues vale. Por eso, y entonces, bueno, vino a verme. Entonces me dijo, de todas maneras no te preocupes, ministro, porque como va a ser cuestiones operativas, si te parece, nosotros lo grabamos y así ya sabemos de qué va el tema y luego nos lo tiene. Eso me lo dijo. Tan cierto y tan verdad es eso que yo lo digo aquí y ahora, como que después la entrevista, aquesta trobada es va fer dies després i jo en el moment, perquè el moment que va venir al meu despatx i vam estar parlant, jo no tenia, no me'n recordava, sincerament. No em recordava, i a més ho dic amb tota claritat, si m'hagués recordat li hauria dit al meu interlocutor, oye, perquè crec que és una cortesia deguda, ho dic sincerament, oye, la policia va gravar esto a los efectos de que luego ya, pues si lo que se trata esto, pues ya, com es graven en els judicis per aixecar acta, o com en el mateix Ministeri de l'Interior es gravaven les sessions de treball del comitè de la lluita antiterrorista i tal, per efectes operatius, o sea que no, però la veritat és que no me'n recordava. Bueno, i jo em vaig oblidar després i no m'han de recordar més d'aquesta trobada i d'això que estem parlant, ja, fins que dos anys després va sortir. Després m'he enterat, m'he informat, lògicament, perquè jo vaig comparèixer davant d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats que es va crear per això. Per tant, ja vaig contestar, no? I el que puc dir és el següent, amb tota claretat. Primer, aquestes gravacions estan... I ho diu el Tribunal Suprem també, perquè van presentar una querella criminal davant de la Sala Segona del Tribunal Suprem, que va ser arxivada. Jo ja no era ministre, que va ser arxivada. No inadmitida a tràmite, no, arxivada i con un auto motivado. La Sala Segona del Tribunal Suprem. I em van presentar una querella i 6 denúncies davant de la Fiscalia General de l'Estat. Totes han estat arxivades. Entre altres coses... Entre altres coses, perquè de la mateixa manera que avui veiem a través de les fake news i tal, tots sabem que et poden fer una imatge que sembla ser que en lloc de ser la senyora María Jesús Cañizares, pues és no sé qui, ¿verdad? I viceversa, pues en els àudios passa el mateix. I evidentment està manipulat. No solo està manipulat, sinó que està editat. Què vol dir editat? Que et deien, aquí oímos como no sé cuánto y no sé qué, i tu oyes una tal i tu ja estàs predispuesto a oír lo que te están diciendo. Per tant, estan manipulats. Per exemple, i donaré dos exemples i ja no me alargo más. ¿No? Uno, se ha dicho que yo había comentado esto la fiscalía te lo afina, ¿verdad? Bueno, pues yo no lo he dicho nunca. Les actes de la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats recullen això que estic dient jo ara. O sigui, que això jo ho vaig dir. Quan el senyor Rufián i la senyora, no recordo qui era, del PDeCAT, em van presentar per preguntar per aquest assumpte, els vaig dir, escolti, això és una manipulació. Això és una manipulació de la gravació. I jo no he dit mai això. I li dic una cosa. Jo demano aquí, públicament, això ho vaig dir en el Congrés de Diputats, jo demano aquí públicament que la mesa de la comissió demani un dictamen pericial a veure si d'on estic dient jo la veritat o l'està dient vostè. Un dictamen per part de qui vulgui, encarregat per la comissió d'investigació, perquè jo tinc el desig i la necessitat de que se sàpiga la veritat, de que això no és veritat i que aquestes cintes estan manipulades. Es va denegar la petició d'un dictamen pericial. Està clar? Quan un no vol la veritat, sinó lo que vol és lo que vol, pues evident, però si un busca la veritat, evidentment accepta el dictamen. Jo vaig demanar un dictamen i se me'n va negar. Està clar? Això no és veritat. Com tampoc és veritat la barbaritat que es va dir, per exemple, de que jo estava conspirant per destruir el sistema sanitari català. No? El senyor Daniel D'Alfonso, el meu interlocutor, m'estava comentant un fet que jo coneixia perquè s'havia creat per aquest assumpte una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya, que és corrupció que existia en el si del sistema sanitari públic català en relació amb convenis i tal. I s'havia creat una comissió al Parlament de Catalunya. I ell m'estava comentant que s'havia destruït la corrupció existent en el sistema sanitari català. I això es converteix en que jo estava conspirant per destruir. I li diré una cosa, jo hi he anat a hospitals a Barcelona, i puc dir als hospitals, perquè els hospitals no tenen la culpa, l'Hospital Clínic de Barcelona o la Clínica Quirón. Un germà meu va morir l'endemà i un altre era visitar un amic meu íntim que tenia un càncer. I m'he trobat amb problemes perquè m'han insultat persones perquè deien com vol vostè ve aquí, vostè que estava conspirant perquè destruïssis. O sigui que ho dic amb aquesta èmfasi perquè ja està bé. Ja està bé. I es van negar a un dictamen pericial per acreditar que estaven manipulades les cintes i que jo no havia dit això que s'havia traslladat. Però, evidentment, com que es pretenia era destruir-me a mi personal i políticament, el que interessava era això. I per això, dos anys després, surten aquestes cintes en edició de matí, migdia, tarda i vespre, quan faltaven 3 dies per unes eleccions generals en la que jo era el ministre en funcions d'interior i era cap de llista per Barcelona.
He contestat? Totalment i perfectament, li agraeixo. Perfectament
i molt entès i molt clarificador. Sí. Daniel, vinga, avancem.
Mira, vostè ha estat al govern una sèrie d'anys, uns anys en els quals s'ha produït aquest creixement de l'independentisme català. Des de 2012 aproximadament hi ha un creixement i volia saber com ho veien vostès des del govern. I que es diu que va haver una falta d'acció del govern Rajoy en general, que no actuaven i que per tant això va contribuir en aquest creixement. Com ho veien des de la seva òptica en aquell moment?
Bueno, jo no era el que portava la gestió d'aquest assumpte, perquè no era el competent, no era una competència del Ministeri de l'Interior. Estava en un altre àmbit del govern, no? Però en tot cas es dedica, en el llibre ho explico, i vostè ha assenyalat molt bé Arasa, que va ser l'any 2012, l'any 2012 quan comença doncs, el procés, quan el senyor Artur Mas compareix en el Parlament de Catalunya i diu que posen rumb de coalició. Què és el que passa? Pues jo li explicaré què és el que va passar, perquè no s'entén la reacció si no s'entén l'acció, i l'acció el que volia era rumb de coalició, i quan un posa rumb de coalició amb tu, pues, escolta, m'has de coalicionar, o sigui, vull dir que pots intentar impedir que la coalició sigui de front, no? Però el coaliciona amb tu i volien la coalició. Per què volien la coalició? Pues, mira, jo li diré amb tota claritat, vostè recorda A mi que ara, o tu, Daniel, ara se recordes tu aquesta imatge en què el senyor Artur Mas, sent president de la Generalitat, va haver de entrar en el, intentar accedir al Parlament de Catalunya en un helicòpter?
Efectivament, sí, sí.
Totalment.
Vostè sap quin dia era aquell i per què va ser aquella situació?
El dia no recordo, però...
El dia dels... El 15M, els indignats que van assetjar el Parlament.
Això va ser el 15 de juny de l'any 2011. I aquell dia es debatien i votaven la primera llei de pressupostos d'Artur Mas com a president de la Generalitat.
Retallades.
Era l'any 2011. El PP no havia arribat encara al govern. El senyor Artur Mas havia heredat el govern de la Generalitat després de dos tripartits. 8 anys de tripartit i el PP no governava a Espanya. Per tant, la crisi econòmica era una realitat i duríssima. I no podia ser el xivo expiatori al PP, perquè ni era el xivo expiatori a Catalunya ni era a Espanya. Val? Però la situació era aquella. És a dir, mesos abans d'arribar nosaltres al govern, la situació a Catalunya era que per impedir els ajustos i les retallades que s'havien de fer en la llei de pressupostos que es votava aquell dia, 6 mesos després d'haver arribat la presidenta de la Generalitat, el senyor Artur Mas, la situació era aquella. Aquell era el clima social que havia a Catalunya per la crisi. I quan arriba el PP al govern, el senyor Artur Mas li demana al president del govern, el senyor Mariano Rajoy, que necessita diners. I el senyor Rajoy li diu
que no n'hi ha.
És a dir, teníem, el govern d'Espanya tenia l'amenaça, li sonarà, del rescat, el rescate. Per tant, escolta'm, primer, en fi, hem d'ajudar a Espanya, que Catalunya. I aleshores els think tanks nacionalistes independentistes se n'adonen de que, escolta'm, nosaltres hem arribat novament després de 8 anys, 2 legislatures de tripartit, Maragall primer, Montilla després, el govern de la Generalitat, i si hem de gestionar això amb una Generalitat que si hagués estat una empresa privada estava en fallida, i hauria de fer concurs de creditors, d'això no ens sortim, no ens sortim. I aleshores, doncs, es va trobar el xivo expiatorio, i el xivo expiatorio era, se'n recorda, la zona això de Espanya no roba, Espanya ens roba. Aquestes retallades i tot això que estem patint és culpa de que Espanya ens roba. Per tant, o ens donen el concert perquè estem sotmesos a un espoli fiscal, li sona, és que ara sembla, no, aquest va ser el silogisme. Catalunya està patint aquesta situació perquè està sotmesa a un espoli fiscal, que a la pràctica significa que Espanya ens roba. Per tant, o tenim un concert o no tenim més remei que posar rumb de col·lisió i anar cap a la independència. Li sona? Doncs això va ser el que va passar.
De sus polvos, estos lodos. Marcos.
Sí, le quería preguntar un poco por la situación actual.
M'he explicat, perdó.
Sí. Le quería preguntar un poco por la situación actual. Esta semana hemos visto el pacto que alcanzaban Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, presuntamente para gobernar, digo presuntamente porque faltan los pactos, los apoyos para lograr esa investidura. Y le quería preguntar por su opinión sobre este pacto y sobre si hay una alternativa a este pacto. Si usted es de los que piensa que quizás sería el momento, llegada la aritmética que hay, de que hubiera un entendimiento entre PSOE y PP.
Sí, vamos a ver, yo lo que pienso de ese pacto, sinceramente, me parece que es un desastre para España, para España y para los españoles, porque permíteme que recuerde lo que está pasando en Iberoamérica, o sea, lo digo porque Podemos tiene como referencia las referencias que tiene. Ya ha dicho que el gobierno de España debería ofrecer asilo político a Evo Morales y su referencia es Maduro, ¿no? Mire usted lo que está pasando en Iberoamérica, y lo digo porque hay que tener información, ¿no? Y la información dice que el día 23 de septiembre la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución a instancias de Bolsonaro de Brasil y de Trump de Estados Unidos, en virtud de la cual se han de investigar las vinculaciones del narcotráfico con Venezuela y la izquierda en Latinoamérica. Y curiosamente eso fue el 23 de septiembre. Y desde entonces, Perú, Ecuador, Chile, y puedo seguir, Honduras, y puedo seguir, están pasando lo que está pasando. Y para que no haya dudas, el vicepresidente del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, el 18 de octubre, hace menos de un mes, dijo: lo que está pasando en Ecuador, en Chile, en Honduras, es una brisita, porque va a venir la tempestad bolivariana. Lo que estoy diciendo no es opinión, es información. Entonces, claro, que ahora en 24 horas se haga ese pacto, cuando hace pues escasamente un mes el señor Sánchez decía que no lo había querido los seis meses anteriores porque no podría dormir tranquilo con el señor Iglesias en el gobierno, y que él además afirmaba, el señor Sánchez, y con razón en mi opinión, que el 95% de los españoles tampoco dormirían tranquilos, y ahora resulta que el señor Sánchez duerme tranquilo y no solo lo firma, sino que se abraza con él y lo mete en la cama para dormir tranquilos los dos juntos, pues sinceramente es muy preocupante tener un presidente del gobierno así y un pacto de esas características. Alternativa. La única alternativa posible es un pacto de Estado con el Partido Popular. Digo con el Partido Popular porque no hay nadie que de la oposición que pueda sumar los diputados que se necesita para poder gobernar. El PSOE tiene 120 y para poder gobernar con estabilidad se necesitan como mínimo 176, ¿no? Ciudadanos lo pudo haber hecho después de abril, no lo ha hecho y ha pagado las consecuencias. El señor Rivera ha tenido una salida digna, pero las consecuencias de su gravísimo error las estamos pagando ahora todos los españoles, ¿no? Esa es la única alternativa, un pacto de investidura y gobernabilidad, en mi opinión, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque por encima de todo está España, para los políticos y los españoles, ¿no? Y creo de verdad que un pacto del PP-PSOE, bueno, pues puede conseguir con complicidades no recomendables desde el punto de vista político, como Bildu o como Esquerra, dada la situación de sedición en la que están instalados, ¿no? Pero no, lo que no garantiza es la gobernabilidad, en absoluto, Y por tanto, puede ser investido, pero esa investidura no va a dar lugar a gobernabilidad. Por tanto, la alternativa solo es numérica y políticamente posible con el Partido Popular.
¿Debería maniobrar Pablo Casado en este sentido, en busca de este pacto?
Bueno, sí, yo he oído que Feijóo lo está haciendo, ¿no? Y yo lo he escrito también, Y anteayer en el Comité Ejecutivo en Cataluña que tuvimos, lo dije también, ¿no? Creo sinceramente que por parte del Partido Popular se tiene que tomar la iniciativa, aunque tengamos pocas esperanzas, pero es tanto lo que está en juego que hay que apurar hasta el máximo, y en todo caso los españoles que visualicen que si no se hizo, no haya sido porque el Partido Popular no haya puesto de sí todo lo que podía y debía poner.
¿Y podía hacerse esta gran coalición?
Yo he hablado de pacto de Estado.
¿O pacto de Estado, no, siendo el señor Pedro Sánchez presidente?
Bueno, si no hay más remedio, usted comprenderá que yo tengo un interés o un deseo descriptible de que el señor Sánchez sea presidente del gobierno de España, ¿no? Pero, por desgracia, vamos a ver, por desgracia el Partido Socialista en estos momentos pues es un partido que está hecho a la medida de Pedro Sánchez y, por tanto, pues no es fácil que el Partido Socialista pueda adoptar, supuesto que quisiera hacerlo, lo que hizo hace tres años para evitar que hubieran unas terceras elecciones, aquel comité federal dramático del 1 de octubre de 2016. Aquello fue para que el no es no. Bueno, pues oiga, que es que tenía 84 diputados el señor Sánchez entonces, y con su no es no estaba llevando a que se habían repetido las elecciones y se tenían que volver a repetir otras, ¿no? Entonces, claro, el señor, la cultura del bloqueo ha venido a España, esa es la realidad, de la mano del señor Sánchez, ¿no? Pero usted...
Es lo que hay.
Yo sí, quería aprovechar que en su libro hace referencia a los 40 años de su carrera política, y obviamente estuvo la época de Adolfo Suárez, y además asumiendo responsabilidades relevantes como era el gobierno civil de Barcelona, ¿no?
Bueno, de Asturias...
Y de Asturias también lo he visto usted con los mineros.
Adolfo Suárez me nombró gobernador civil de Asturias y Calvo Sotelo de
Barcelona. Perdón, Calvo Sotelo, perdón. Pero no, yo quería preguntar por Adolfo Suárez.
No, pero vamos, tengo mucho agradecimiento y un gran recuerdo de Adolfo Suárez.
O sea, en el sentido de que en la transición hubo una gran coalición o un gran pacto, como usted decía, que no coalición, que gran pacto, en el que se dejaron muchas plumas todos para que eso fuera posible. ¿Usted lo ve hoy posible?
Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero tengo que decir que entre Felipe González y Pedro Sánchez me quedo con Felipe González, oiga, los siete padres de la Constitución pues eran personajes de la talla de Manuel Fraga, Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros, Miquel Roca. Fíjense, comparar Miquel Roca con lo que hay ahora, ¿no?
Bueno, pues eso es la con Rufián.
Eso es lo que hay, ¿no? Entonces, me dice usted, yo lo diría al revés, ¿con estas personas hubiera sido posible la transición? Pues no, no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Ni con Sánchez, ni con los demás interlocutores sociales que hay en la izquierda, hubiera sido posible la transición. Se hizo posible porque la situación lo exigía y había personas, oiga, incluido Carrillo, ¿eh?
Sí, no, y con ruidos de sables.
Y que supieron poner, en fin, poner los pies en la tierra y tener mirada alta.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Salvador Guillermo, Maria Jesús Cañizares, el Daniel Arasa i també el Marcos Pardeiro. Convidat avui el senyor Jorge Fernández Díaz, exministre d'Interior amb el govern de Mariano Rajoy, del Partit Popular, i també, doncs, bueno, ara columnista amb algun diari, La Razón, crec que m'ha dit veritat, senyor Fernández Díaz. I OK Diario, també. Escriptor, acaba de publicar el llibre Cada dia tiene su afán, un repàs els 40 anys de la seva vida política. Jo li vull preguntar ara com a ministre de l'Interior. Estem passant a Catalunya per una etapa, doncs, molt convulsa, no? Jo diria que de caleborroca diària, no? A Barcelona, pràcticament els carrers cada dia incendiats amb contenidors cremats, bloquejos a les autopistes. Aquest dissabte també els CDR anuncien un dia total de bloquejos a tota Catalunya. Jo a vegades, i molta gent té la sensació que les forces de seguretat actuen una mica massa tard, que es deixa enquistar el tema dels desbloquejos, dels contenidors cremats, de que els violents doncs, assetgin a la policia i que la policia vagi aguantant en lloc d'actuar. Cal que la policia aguanti tant? O si tu veus que hi ha un bloqueig en una autopista, com més aviat actuïs, com més aviat la desbloquegis, millor anirà tot? Vostè què faria com a ministre de l'Interior, si tingués aquest càrrec ara mateix?
Bueno, jo he tingut durant 5 anys.
Han
estat 5 anys de crisi econòmica a Espanya. I des de la seva experiència, hi ha milers de manifestacions i moltes situacions molt delicades de tot tipus, com és lògic. Vaja. No perquè fos jo, sinó perquè em va tocar a mi, lògicament. Mira, el que no pot ser és que... les decisions operatives les han de prendre els operatius, no els polítics. Perquè aleshores no són decisions tècniques, en aquest cas d'eficàcia i experiència i de professionalitat policial, sinó són polítiques, són polítiques. I per tant, d'interès polític, no de necessitat pública, que no sempre van de la mà, i a hores d'ara no estan anant de la mà. I després el que no pot ser és que els policies i els que estan, tenen per funció vetllar pel compliment de la llei i de restablir i garantitzar la seguretat i la convivència ciutadana, tinguin la sensació de que els que intenten agredir-los i els que intenten infringir la llei tenen més cobertura legal que ells. I és el que està passant. Vostè creu que és normal? És una pregunta retòrica, que l'altre dia, en ocasió del bloqueig de la AP7 a la Jonquera, per part dels manifestants del costat espanyol, hagués un detingut i que el detingut fos un camioner? Miri, això no és normal. Ni és normal ni es pot acceptar. Ni es pot acceptar. Per cert, per la línia de França van haver 18 detinguts. I per cert, van utilitzar els esprais, a un metro de distància o mig metro de distància. Ho dic perquè quan parlen d'altres policies europees, miri, jo hi he estat en moltíssims consells de ministres d'Interior de la Unió Europea i conec els meus col·legues ministres d'Interior d'Europa, no? I conec les seves policies. I clar, aquells que diuen no, els altres països, no, miri, els altres països, no hi ha cap país a Europa, a la Unió Europea, que tingui una policia tan eficaç com l'espanyola, i que sigui tan respectuosa en la proporcionalitat i en l'ús dels mitjans que té per garantir el compliment i el restabliment de la legalitat com l'espanyola. I ho dic això perquè conec molt bé els meus col·legues i les policies europees. He tingut 5 anys d'experiència molt intensa a aquests efectes. En aquests moments estan molt desprotegits. Molt desprotegits. I actuen amb por. amb por, perquè dona la impressió de que qualsevol iniciativa que prenguin és considerada com desproporcionada, mentre que ells s'han d'aguantar tot. I quan parlo de policies, parlo lògicament de Policia Nacional, parlo de Mossos d'Esquadra i parlo de la Guàrdia Civil, que per cert hi ha un miler de Guàrdies Civils a Catalunya que podien haver sigut utilitzats per restablir l'ordre i la llei a les autopistes catalanes.
I, escolti, i quan vostè s'entera que entre els identificats o detinguts hi ha dos nebots del senyor Quim Torra i que un dels cotxes identificats per pels Mossos d'Esquadra és propietat d'una filla del senyor Quim Torra, president de la Generalitat, quina imatge se li passa pel cap a vostè?
La mateixa que vostè. Doncs, la veritat, la pèrdua d'autoestima i d'imatge que està donant Espanya en general i Catalunya en particular és tremenda. La reputació i l'autoestima, quan tens un president de la Generalitat que actua com un que diu als radicals del CDR, no?, que apreteu, i que veiem notícies com la que vostè acaba de comentar, doncs escolti, doncs ni aquest senyor hauria pogut pensar mai a la seva vida que arribaria tan alt, ni la Generalitat que aniria tan baix.
Molt bé, doncs, escolti, hem arribat al punt final del programa. Sí, Maria ja? Jesús, sí, sí, clar, és que el senyor Fernández Díaz s'explica molt bé i
bueno,
s'explica
ja
molt bé, hi havia certes preguntes...
No li dones una a Maria Jesús, per ser l'única dona de la taula. No,
mira, el tècnic, el Cito, els diu que hem d'acabar perquè arriba l'informatiu de la una i no hi ha temps per res més. Maria Jesús, Carizari, gràcies, eh?
Gràcies.
Salvador també, Daniel també, Marcos també, i com nosaltres. No, el senyor Jorge Fernández Díaz per compartir aquesta conversa aquest dissabte amb nosaltres. Bona tarda, moltíssima sort i que vagi molt bé, eh?
Gràcies, Carles, i a tots.
Doncs fins aquí el Converses d'aquest cap de setmana. Gràcies, bona tarda i que vagi bé. Adéu-siau.